L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més cordialíssima. Com cada dia, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que també avui, dimarts 5 de maig, us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que cada dia encetem, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars, temps d'informació que avui obrirem destacant aspectes relacionats amb l'atenció sanitària, perquè els ciutadans podran accedir a tota la informació sobre la seva salut en un espai digital en el qual també hi podran fer tràmits i gestions. L'espai es diu La Meva Salut i des de finals del passat mes d'abril està ja operatiu també a les Terres de l'Ebre. L'Ametlla de Mar, municipi cardioprotegit. En concret, s'hi ubicaran desfibriladors en tot un seguit de punts del municipi, com la zona escolar, el pavelló poliesportiu, les platges o també l'Ajuntament. A l'Aldea, la cooperativa tindrà el suport financer, l'aval del govern de la Generalitat, si elabora un pla econòmic. I parlarem també de qüestions relacionades amb la promoció turística del territori. Bloggers internacionals especialitzats en turisme i viatges visiten estos dies les Terres de l'Ebre en un viatge de familiarització. El Ballet de Moscou actua aquesta mateixa tarda a Amposta, representant l'obra La Bella Dorment. I dissabte que ve està prevista la celebració d'una jornada de portes obertes a l'escola Bressol L'Hortet, a Deltebre. També per dissabte, la Galera acollirà la primera trobada de poesia i terrissa. Serà concretament a l'obrador del terrissaire Joan Cortiella. I acabarem passant balanç a l'èxit que ha estat la quarta setmana gastronòmica de la Tonyina Roja, una cita en la que s'ha repartit més d'una tona de tonyina roja en tapes a la zona de l'Espai Market ubicat al port de l'Ametlla. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de temes que afecten l'atenció sanitària al nostre territori. La història clínica, els informes d'urgències, el pla de medicació, les proves diagnòstiques o les analítiques són algunes de les dades que formen part del programa digital La Meva Salut, un nou espai digital per a que els ciutadans puguen consultar la seva informació sanitària. El Departament de Salut ha impulsat aquest projecte per tal de millorar l'accés a la informació dels pacients, alhora que es vol també millorar la relació entre pacients i metges a través de consultes electròniques. A més, es preveu que en un futur aquesta plataforma, La Meva Salut, permeti també de fer alguns tràmits, com ara podria ser la tramitació de la targeta sanitària i incorpore altres serveis, com una agenda personalitzada o la informació sobre les llistes d'espera. A finals d'aquest 2015 està previst que totes les regions sanitàries de Catalunya tinguin desplegada aquesta nova plataforma, La Meva Salut, una iniciativa del Servei Català de la Salut que, com diem, posa a disposició de la ciutadania tota la seva informació sanitària. L'eina, tal i com explicava el director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Padrosa, ha de permetre d'afavorir la participació i la corresponsabilitat dels ciutadans en matèria de salut, i per això destaca que no ha de ser un repositori d'informació, sinó que ha de ser un marc d'interactuació. Joan Lluís Piqué, gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, recalcava que els serveis sanitaris tenen 116 milions de documents que només en espai físic és impossible d'emmagatzemar i consultar fàcilment, i que, per tant, aquest espai digital serà molt útil. De moment, els ciutadans que ho vulguin poden accedir a La Meva Salut a través d'un certificat digital o d'una paraula de pas obtinguda a través del CIP i el DNI, i cal tindre també correu electrònic i un telèfon mòbil per rebre SMS. És un espai habilitat per a persones majors de 18 anys, però s'estudiarà la manera també que es pugui accedir a la carpeta dels fills menors, per exemple, o dels discapacitats. Un cop l'alta al servei està completada, el ciutadà té accés a les seves dades personals, informes clínics, plans de medicació, voluntats anticipades, alguns tràmits i controls. Així, per exemple, l'eina dona la possibilitat de canviar el pla de medicació sense haver de fer una visita presencial al CAP o poder donar dades als facultatius, com podria ser el pes o la pressió, durant un període de temps determinat perquè el metge de capçalera pugui valorar el seguiment del malalt. En un futur, La Meva Salut preveu d'incorporar l'e-consulta per emetre consultes al metge per internet o els drets ARCO, que donaran dret als usuaris a canviar l'accés, rectificar, cancel·lar o oposar-se a algunes dades concretes. També s'incorporarà informació als donants d'òrgans i de sang, així com recomanacions de salut personalitzades. Una de les informacions que podrà aparèixer en un futur és l'estat de les llistes d'espera a les operacions garantides. Així, un pacient que estigui esperant per ser operat d'un procediment garantit podrà saber el temps de mitjana d'espera al centre de referència on ha de ser intervingut i constatar que està a la llista. Aquesta informació hauria d'estar disponible abans d'aquest estiu. Des que es va engegar el pla pilot l'octubre de l'any passat, ja s'han tramitat 10.000 sol·licituds d'accés i el perfil d'usuaris són dones d'entre 45 i 54 anys que han accedit amb codi d'usuari i clau a través d'ordinador. Joan Lluís Piqué, gerent d'Atenció Ciutadana del Servei Català de la Salut, explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies quines són les dades que apareixeran en aquest espai digital que anteriorment comentàvem, La Meva Salut.
Hi ha unes dades que identifiquen el ciutadà, hi ha unes dades que l'identifiquen quin és el seu centre de referència, quin és els seus professionals de referència, etc, etc. Són dades bàsiques d'informació. Tenim informació clínica, ja ho hem vist, és a dir, el ciutadà, i això és important, a través de la carpeta personal de salut, a través de La Meva Salut, accedeix al volum d'aquells 100 i escaig de milions de documents que li afecten a ell, aquells documents d'història clínica que són meus, jo a través de La Meva Salut hi accedeixo. Accedeixo a valoracions clíniques, accedeixo a proves diagnòstiques i accedeixo a proves de laboratori que m'han realitzat. I per tant, conec, diguéssim, aquesta informació que proporciona aquestes dades clíniques.
Joan Lluís Piqué explicava també que com més personalitzada sigui l'eina, més èxit acabarà tenint.
Aquesta voluntat de personalització, perquè entenem que contra més personal i més individualitzada sigui l'ús que em faci, més èxit tindrà La Meva Salut. És a dir, no, els serveis no han de ser, o entenem que no han de ser iguals per tothom, hi ha un conjunt de serveis que seran bàsics, però hi ha un conjunt de serveis que depèn dels proveïdors territorials, depèn de la patologia del pacient o depèn del propi pacient, estaran a disposició del pacient en La Meva Salut i d'altres no ho tindran.
Per la seva banda, el director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Pedrosa, creu que amb aquesta eina, amb aquest espai digital, La Meva Salut es visualitza un treball d'accés a la informació.
Hi ha una visualització d'un procés que s'està fent, en un moment encara, diguéssim, poc significatiu, però que d'un mode o altre ha de ser posar a disposició de tots els ciutadans i totes les persones que viuen aquí a Catalunya la possibilitat d'aquest accés. Per tant, l'objectiu que porta tot aquest procés és afavorir la participació i la corresponsabilització, vol dir poder ser corresponsable, esdevenir un espai on els ciutadans interaccionin amb els professionals i amb la seva asseguradora, ser un projecte que vagi evolucionant i ser aquest espai transversal al servei especialment de les persones.
Cal destacar que entre els mesos de febrer i abril d'enguany del 2015, La Meva Salut s'ha estès a la Regió Sanitària de Tarragona, al Consorci Sanitari de Terrassa, l'Alt Pirineu i l'Aran, i també a les Terres de l'Ebre, les nostres comarques, així com a Girona. Durant el mes de maig està previst que s'implante al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme i al Barcelonès Nord. Durant els mesos de juny i juliol està previst que s'estengui també a la resta de la demarcació de Barcelona.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en UTE.
I seguim ara en l'àmbit sanitari, parlant encara de qüestions que afecten la salut de les persones, i anem a l'Ametlla de Mar, un municipi cardioprotegit. En concret, s'ubicaran desfibriladors a la zona escolar, també al CIP, al pavelló poliesportiu i a les platges Bandera Blava, així com a l'Ajuntament. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I avui podem dir que l'Ametlla de Mar és un municipi cardioprotegit. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha adquirit 9 desfibriladors DEA que converteixen el municipi en un dels pioners en quant a cardioprotecció. En concret s'ubicaran un a la zona escolar, un al centre d'interpretació de la pesca, un al pavelló poliesportiu, 5 a les platges de Bandera Blava i també a l'Ajuntament. Fins ara cal tenir en compte que només n'hi havia un al CEM, al complex esportiu municipal. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Sí, creiem que és una aposta important per a la salut. Sempre creiem que ha d'estar, és i ha de ser sempre una prioritat. I doncs este conveni de col·laboració per tindre aquests nous desfibriladors al municipi amb aquests àmbits que havíem consensuat, crec que és una excel·lent notícia per a tots els ciutadans. I només demanar un desig, tant de bo que ningú els puguem necessitar en cap moment, però és evident que és una aposta important pel futur de la Cala.
D'aquesta manera, l'Ametlla de Mar compleix estrictament la normativa, sobretot pel que fa a la protecció en aquest aspecte a platges. Recordem que aquest DEA és tan apte per infants com adults. Això sí, en principi, tot i que tothom el pot utilitzar, és recomanable fer un curs d'utilització.
Gràcies, Olga. I a l'informatiu d'avui hem de parlar també de la situació de la cooperativa de l'Aldea. Per fer-ho, mos fixem en una informació que el passat divendres publicava el setmanari La Veu de l'Ebre i segons la qual el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava que el Govern, la Generalitat, ha ofert a la cooperativa la possibilitat d'acollir-se a dues línies de crèdit, una de la Direcció General de Cooperatives, una altra del Departament d'Agricultura. En els dos casos, la Generalitat avalaria fins al 70% de la quantitat sol·licitada. Segons Pallarès, aquestes dues línies de crèdit respondrien a les necessitats econòmiques de la cooperativa, que recordem ha sol·licitat una injecció de capital d'entre 400 i 600 mil euros. Amb tot, per poder sol·licitar un d'aquests préstecs, caldria que la cooperativa presentés un pla d'empresa i expliqués per a què volen els diners i com els pensen retornar. Per garantir la viabilitat de la cooperativa, Pallarès creu que també és imprescindible l'acord amb la cooperativa de segon grau, Actel de Lleida, per tal de garantir la comercialització dels productes de l'horta de l'Aldea. Si s'arriba a un acord, es donarà credibilitat en aquest pla de viabilitat que ha presentat la cooperativa, deia Pallarès. A més, l'acord amb Actel permetria a la cooperativa aldeana adoptar els ajuts de la Unió Europea per a la comercialització de productes. Finalment, el govern ha ofert també als gestors de la cooperativa acompanyament en les negociacions i reunions obertes amb Bankia, que actualment és un dels principals creditors i està imputat en el cas de la fallida de la secció de crèdit per apropiació indeguda. A partir d'aquest dilluns, dia 4 de maig, la Junta Rectora de la Cooperativa de l'Aldea ha començat ja reunions amb creditors de l'entitat per tal de poder sumar el 65% dels suports necessaris per tirar endavant el conveni i garantir així la viabilitat de l'entitat. Els gestors de la cooperativa aldeana valoren molt positivament els compromisos de la Generalitat, però reclamen que hi hagi un acord per escrit perquè els creditors puguen veure que hi ha un projecte de futur avalat per la Generalitat i donen suport així al conveni, segons explicava Montse Llosa, presidenta de la cooperativa. L'opció que defensa la Junta Rectora passa per recapitalitzar el deute i allargar els pagaments durant més de 15 anys i que cap dels impositors acabe perdent diners.
Raimon en concert, divendres 15 de maig a les 8:30 de la tarda al Centre Cívic d'Alcanar. Venta anticipada, 8 euros. A la Cafe, La Volta, Fort de Marià i Oficina de Turisme de les Cases. A taquilla, 10 euros. La nit i el jorn quan... Raimon en concert, divendres 15 de maig, dins de les festes d'Alcanar. Mon cor sospira.
Informatiu Emutre.
Parlem ara de qüestions relacionades amb el turisme i ho fem perquè en el marc del Congrés TEDx Costa Brava Catalunya 2015, l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona han organitzat des d'ahir dilluns i fins demà dimecres 6 de maig un total de 4 programes de descoberta del territori per a alguns dels bloggers internacionals més importants del món del turisme i dels viatges. L'objectiu és que aquests bloggers puguen conèixer la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre i després així promocionar-les a través dels seus blogs, esdevenint així d'aquesta manera importants prescriptors de l'oferta turística que ofereixen aquestes dues destinacions. Cal dir que hi ha viatges programats per a la ciutat de Tarragona i els seus voltants, descobrint el llegat romà declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Hi ha també viatges a l'interior de la Costa Daurada, el nucli medieval de Montblanc, Poblet, també reconegut com a Patrimoni de la Humanitat, i els tast dels vins del Priorat. I pel que fa aquí a les Terres de l'Ebre, s'han organitzat dos viatges més. Un d'ells, el que conduirà els bloggers fins al Delta de l'Ebre, on podran visitar les muscleres, navegar en un veler des de la Ràpita i pel Delta, nedar entre tonyines a l'Ametlla o fer la ruta de les oliveres mil·lenàries a Ullecona, així com fabricar formatge i sabó a Amposta. L'últim d'aquests viatges programats portarà els bloggers fins a l'interior de les Terres de l'Ebre per visitar la Reserva Natural de Cebes a Flix, dinar a la Catedral del Vi, al Pinell de Brai, recórrer les vies verdes des d'Horta de Sant Joan a Benifallet o visitar una destileria d'aiguardent a Prat de Comte, així com conèixer també el nucli històric de Tortosa. Aquests viatges s'enmarquen dins el Congrés TEDx Costa Brava Catalunya 2015, celebrat el passat cap de setmana a Lloret de Mar. Des del 30 d'abril i fins al dia 2 de maig, més de 600 bloggers de turisme i viatges provinents de 39 països diferents es van reunir a la població de Lloret per debatre sobre la influència de blogs i les xarxes socials en el món del turisme. Aquests bloggers, que participen ara en un total de 22 viatges pel conjunt de Catalunya, viatges de familiarització organitzats i que tenen com a objectiu donar a conèixer la nostra destinació entre aquests importants prescriptors. Uns prescriptors que es calcula posteriorment elaboren uns 400 milions d'impactes digitals a través dels seus espais web.
Hola, gent d'Alcanar, sóc en Quim Masferrer, el foraster, i el proper dia 9 de maig vindré al vostre poble per fer l'obra de teatre Temps, el primer dissabte de festes. Això serà a 8:45 al Centre Cívic. Us espero, sé que no hi faltareu. Per què? Doncs perquè sou molt bona gent.
I ja pots comprar les entrades de forma anticipada al preu de 10 euros. Els punts de venda són Gisa Advocats, Fort de Marià, Pepet, La Cafe, Padart, els músics de l'agrupació musical Canareva i a les cases a l'Estanc Jordi. El mateix 9 de maig se podran comprar les entrades a taquilla a partir de les 7:30 de la tarda i el preu serà de 12 euros.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Amposta, al Ballet de Moscou. Actua aquesta mateixa tarda representant l'obra La Bella Dorment a la capital del Montsià. Una ocasió especial i única per als amants de la dansa de poder gaudir d'un dels grans ballets de nivell internacional. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui té lloc a Amposta un important esdeveniment cultural. De fet, el Ballet de Moscou interpretarà la lira ampostina aquest vespre a partir de les 8, La Bella Dorment, un espectacle magistral basat en el conte de Charles Perrault, dirigit per Timur Faisev, amb els solistes Cristina Tarantiev i Alexei Tarantiev, que presentaran la versió original íntegra amb coreografia de Marius Petipa, un dels contes de fades més coneguts de tots els temps. Fundat l'any 1989, el coreògraf i ballarí rus Timur Faisev està format per a alguns dels més destacats ballarins i coreògraf de ballets russos. El Ballet de Moscou posseix un extens repertori, destacant títols com El llac dels cignes, Trencanous o la mateixa Bella Dorment, que aquesta nit es podrà veure a partir de les 8 a l'auditori de la Lira Ampostina, a la capital del Montsià. El preu de l'entrada és de 35 euros.
Gràcies, Manel, i amb la mirada posada ja en el cap de setmana, anem cap a Deltebre. Dissabte que ve hi ha jornada de portes obertes a l'escola Bressol L'Hortet de Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
amb l'objectiu que els pares dels xiquets i xiquetes nascuts entre els anys 2013 i 2015 coneguin les instal·lacions, l'Escola Bressol Hortet organitza per aquest dissabte 9 de maig una jornada de portes obertes a les 11 del matí. L'Escola Bressol és un centre educatiu adreçat a xiquets de 0 a 3 anys i, més enllà d'oferir un servei a les famílies de la població, té com a objectiu el desenvolupament integral de xiquets i xiquetes. El centre, gestionat per l'Onada Bressol, ofereix serveis com l'estimulació sensorial, estimulació precoç, l'educació musical o la psicomotricitat. D'aquesta jornada de portes obertes de dissabte en parla la directora de l'Escola Bressol Hortet, Cati Cruelles.
Està decidit de fer-ho diferent i agafar i fer, muntar una espècie de trobar les famílies a les 11 del matí que poden portar els seus xiquets i xiquetes. Llavors, allí explicarem el funcionament del centre, el projecte educatiu, les activitats que fem, us ensenyarem les instal·lacions, coneixeran les educadores i després, per acabar, hem organitzat dues activitats en família. Faríem una activitat en grups petits a la sala sensorial i després hem dissenyat una altra activitat per a la pissarra digital. I, el que hem fet és seguir el procediment de tots els anys, que és l'enviament al padró de tots els nascuts, en aquest cas de l'any 2015, 2014 i 2013, que són els alumnes que en principi poden estar escolaritzats l'any que ve a la llar. I recordar a les famílies que és molt important fer la matriculació el període que toca, perquè llavors és l'única manera de reservar la plaça a l'àrea d'infants municipal.
De l'11 al 22 de maig tindrà lloc la matriculació per al curs 2015-2016 i aquest dissabte 9 de maig a partir de les 11 del matí portes obertes al centre situat a l'Avinguda de la Pau de Deltebre. Podeu visitar les instal·lacions i demanar més informació.
Gràcies, Lluïsa. I amb la mirada posada també en dissabte que ve, anem ara cap a la Galera, una població que acollirà la primera trobada de poesia i terrissa. La cita tindrà lloc a l'obrador del terrissaire Joan Cortiella i comptarà amb la intervenció d'un total de 7 poetes. Aquest singular acte cultural està organitzat per Godall Edicions. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El proper 9 de maig, a partir de les 6 de la tarda, hi ha l'obrador de terrissa de Joan Cortiella, al carrer de la Creu, número 70 de la Galera. Únic terrisser en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià, tindrà lloc la que s'ha denominat la primera trobada de poesia i terrissa organitzada per l'editorial Godall Edicions amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Galera. Godall Edicions és una empresa creada l'any 2011 que té per objecte publicar els llibres que ens agradaria llegir i que no trobem al mercat. El nom de Godall és el de la veïna població del Montsià, a la qual els promotors de l'editorial diuen estar molt lligats emocionalment. Ara, i pensant en apropar la poesia a tothom, un estil literari no tan reconegut com la prosa, i també tenint en compte l'interès que tenen pel treball artesà, on les hores invertides no compten, sinó que el que compta és en realitat l'excel·lència, han volgut unir aquests dos elements, és a dir, la poesia i l'artesania, a través d'aquest esdeveniment literari artesà que oferiran aquest dissabte per la tarda i en un espai tan singular. Així, en el marc incomparable de l'obrador del terrisser Joan Cortiella, espai on s'hi està treballant de manera ininterrompuda des del segle XVIII i que conserva l'antic forn de llenya i on sembla que el temps transcorre més a poc, els poetes Maria Dolors Coll, Jaume Conesa, Rafael Haro, Laura López Granell, Celia Nolla, Joan Todó i l'actriu Susana Sebastià del grup La Ravera Eclèctica delectaran els assistents amb la lectura i la interpretació de diverses poesies amenitzades pel so del torn del mestre artesà terrisser Joan Cortiella, que per a l'ocasió elaborarà cadups. El cadup és la peça que dona nom a la col·lecció de poesia de Godall Edicions i alhora també és la peça que tradicionalment es fabricava a milers a l'obrador de Cortiella quan a les Terres de l'Ebre s'estava en ple auge les sènies. En aquest marc tan i tan especial i durant una estona el temps s'aturarà. Poesia i terrissa i també art i artesania confluiran i el resultat serà un esdeveniment únic i emotiu, segons asseguren els organitzadors.
Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Reviu l'Amposta de principis del segle XX amb musicals, cabaret, varietés, jotes, circ, mercat d'artesans i música. Ah, i la gastronomia de l'època. 15, 16 i 17 de maig, una festa singular, la festa del mercat a la plaça d'Amposta. I per celebrar els 100 anys de la primera pedra del pont penjant, no et perdis el gran espectacle del diumenge, dia 17, a la nit.
Informatiu Emute.
I avui tanquem el nostre recorregut informatiu parlant de l'èxit que ha suposat l'organització de la quarta setmana gastronòmica de la tonyina roja. De l'1 al 3 de maig es van repartir més d'una tona de tonyina roja en tapes a la zona de l'Espai Market ubicada al port de l'Ametlla de Mar. I és que des del grup Tonyinaire Valfegó, el grup organitzador d'aquesta convocatòria, s'estima que més d'11.000 persones han participat d'aquesta cita gastronòmica. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
Èxit de la quarta setmana gastronòmica de la Tonyina Roja. En aquesta quarta edició de la setmana gastronòmica de Tonyina Roja, impulsada des del grup Valfegó, que ha tingut lloc de l'1 al 3 de maig, s'ha repartit més d'una tona de tonyina roja en tapes a la zona de l'Espai Market. I és que des del grup Tonyinaire s'estima que més d'11.000 persones han participat d'aquesta cita gastronòmica a l'Ametlla de Mar. A més, cada dia s'ha omplert l'aula Valfegó, on s'han realitzat diverses masterclass de cuina de la tonyina i ponències sobre la cultura japonesa. Una de les cites més recorregudes ha estat el ronqueo, l'especejament tradicional de la tonyina roja, enguany d'un espècimen de prop de 200 quilos. Escoltem Pere Vicent Valfegó.
Hi ha una experiència adquirida i ben doncs la gran afluència de gent que ens visita, doncs, bueno, ens encoratja a continuar fent més coses, a promocionar encara molt més la tonyina en totes les diferents vertents, principalment la gastronòmica, educativa també, ara els nens, que tothom coneix com és la tonyina, diferenciar quin tipus de tonyina hi ha, i com no també doncs les activitats ja esportives.
Dissabte, el dia central d'aquesta setmana gastronòmica, el cònsol del Japó a Barcelona, el senyor Makiuchi, va visitar l'Ametlla de Mar. L'escoltem.
Sí, estamos muy agradecidos por ayuntamientos, ya es la cuarta vez, y tal como yo dije en la reunión, y continuar es la fuerza. Entonces, ya que hicimos ya cuatro veces, esperamos 100 o 400 veces para que nuestra relación entre Japón y Ametlla del Mar sea más fuerte y que tengamos como visitas de Ametlla del Mar al Japón. Esperamos que vengan las personas de Ametlla del Mar a Japón muchos.
La mostra gastronòmica també ajuda a la promoció del Tuna Tour, un viatge únic amb catamarà fins a les granges marítimes on es pot bucejar i nadar amb les tonyines. D'altra banda, més d'un miler d'atletes han participat als actes esportius que es vinculen a les jornades, amb una mitja marató i dues curses marítimes conegudes com a Tuna Race. Finalment, recordar que de l'1 al 10 de maig, 13 restaurants del municipi participen d'aquestes jornades gastronòmiques de la tonyina roja. A més, 25 bars ofereixen a la ruta de la tapa roja les seves propostes per 3 euros tapa de tonyina més beguda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al vespre, a última hora de la tarda, s'han d'obrir clarianes amb sol per ponent, però seguiran nublat al nord i nord-est. Insistim, avui és un dia de molts núvols, fins a la tarda, de 4 gotes, baixa la temperatura i com que el vent del sud arrenca del nord d'Àfrica amb aquesta bombolla calenta que tenim els últims dies, pot ser pluja bruta de fang. Les temperatures els hi costarà passar avui de 22-25 les més elevades. També mig ennuvolat al País Valencià, Balears, alguna boira, per cert també a la costa catalana, entre el Maresme i el Baix Empordà, Selva, la boira pot ser espessa, ran de mar. Després a la tarda més clarianes al País Valencià, i per tant, de tots aquests núvols, més aviat improductius, no n'esperem gran cosa. Baixa la temperatura entre avui i la nit i dimecres, poden baixar 10 o 12 graus al Pirineu, la resta baixaran uns 5 graus, notarem aquesta davallada, però després tornen a pujar el cap de setmana, sobretot divendres, un petit front de xàfecs i tempestes al Pirineu, comarques de Girona i potser també al nord de Barcelona.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre, el d'avui dimarts 5 de maig de 2015, que novament i un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us parla Domènec Ramal. Com cada dia, també a l'hora d'acabar, gràcies per la vostra confiança, demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.